Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La Nit de la Ciència celebra avui el seu acte central per recaptar fons per a l'estudi de les malalties minoritàries. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Espai Cultura acull aquesta gala que donarà a conèixer el projecte al que destinaran els recursos recaptats. Es tracta de la creació d'un laboratori al Taulí, on fer els anomenats mini-òrgans. Ho ha explicat la cap del grup de recerca de malalties minoritàries del Taulí, Montserrat Bosquer, en declaracions al Matí de Ràdio Sabadell.
Concretament, amb la fibrosi quística, el que nosaltres volem fer és tenir un miniòrgan de cada un dels nostres pacients, o sigui, biobancar a tots els nostres pacients. I d'aquesta manera ja tenir-ho guardat i reservat, i quan vagin arribant els nous medicaments, anar intentant doncs, anar provant cada un d'ells o combinacions d'ells en cada un dels pacients i poder-los dir a l'administració: mireu, amb aquest pacient concret li funciona perfectament això, amb l'altre pacient concret li funciona perfectament això. D'aquesta manera ja poden anar d'una manera més efectiva, més eficient, no?, donar aquest tipus de tractaments als pacients.
L'acte començarà a les 8 del vespre i estarà conduït pel cap d'antena d'aquesta emissora, Sergi Garcés.
La família de la Caroline del Valle té 18 mesos per trobar pistes sobre el parador de la noia.
Aquest és el termini que tenen per estirar del fil de la nova versió apuntada en una entrevista televisiva al principal sospitós de la desaparició de l'adolescent a la zona hermètica ara fa 3 anys. En cas de no disposar de noves proves, el cas quedaria arxivat definitivament. Per tal de donar-lo a conèixer, la família ha organitzat una manifestació a Sabadell el pròxim 22 d'abril per seguir els últims passos de la jove.
Arrenca la 7a edició del Destapa't.
La ruta de la tapa de Sabadell, que aquest any arriba un mes abans de l'habitual, ofereix 21 propostes gastronòmiques en diferents establiments de la ciutat. Els organitzadors asseguren que els estàndards de qualitat han pujat.
I en esports, Aleix Coc és dubte de cara al partit de diumenge que enfrontarà el Sabadell contra el Villarreal B.
El tarragoní té una elongació al bessó, demà es farà proves per conèixer l'abast de la lesió, però de moment no ha pogut entrenar al mateix ritme que la resta de companys.
Són les principals notícies d'aquest dijous 12 d'abril. La repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell i pendents del cel i de la pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
El projecte d'aquest any de la Nit de la Ciència...
Hola, bona tarda. A hores d'ara el sol llueix amb força en molts indrets de Catalunya, tot i que trobem això sí també el creixement d'algunes nuvolades a sectors de muntanya. Especialment aquestes nuvolades són més potents a les comarques de la meitat des de Catalunya i de la resta del terç nord del país, i fins i tot aquests núvols ens deixen alguns ruixats localment acompanyats de tempesta, especialment que afecten sectors de la comarca d'Osona, el Ripollès i la Garrotxa, i al llarg d'aquesta tarda encara els ruixats es podran mantenir en aquests indrets de Catalunya i tampoc se'n descarten a la resta de sectors de muntanya del país. Les temperatures, tot i això, són clarament més altes respecte a les últimes 24 hores i trobem temperatures entre els 13 i 17 graus a la major part del país, localment més altes a les comarques del Terç Sud. I de cara a aquest proper divendres, doncs, nou canvi de temps a la vista. S'espera un nou dia marcat per les nuvolades que poden portar precipitacions en conjunt generals, però no seran ni de bon tros tan intenses ni tan extenses com la jornada de dimecres, amb temperatures que també aquest divendres seran una miqueta més baixes. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 i a Sant Quirze i a Montcada en sentit Barcelona, i a la B30 també trobem aturades a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. Si mirem ja la ciutat comtal, a aquesta hora hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt se circula amb aturades entre Diagonal i Sant Gervasi també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, moment d'entrar en matèria. D'aquí menys d'una hora comença la Nit de la Ciència. Enguany la gala està dedicada a la investigació de les malalties minoritàries i pretén posar sobre la taula el projecte del Taulí amb els miniòrgans, una tecnologia per crear conglomerats de cèl·lules a partir de teixits dels pacients i d'aquesta manera poder tastar-ne els medicaments. El tret de sortida, com dèiem, és aquest vespre a l'auditori de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859.
Només al Vallès es calcula que hi ha 20.000 afectats per aquest tipus tipus de patologies. Perquè ens en fem una idea, és com si tota la població de Manlleu, de l'Osona, fos un pacient d'una malaltia minoritària. Montserrat Bosch és la cap del grup de recerca de malalties minoritàries del Parc Taulí. Són declaracions del programa Al Matí.
El projecte d'aquest any de la Nit de la Ciència, que ja s'anomena la revolució dels organoides, va encaminat cap a això. És fer un miniòrgans en els quals es puguin provar aquests tractaments amb cada un dels pacients. O sigui, jo puc, si tu tens una malaltia minoritària, jo faig un organoide de tu i jo puc provar aquestes medicines amb tu i veure si són eficaces o no.
Aquestes respostes van encaminades cap a la creació de tractaments personalitzats que poden revolucionar el món de la medicina. L'objectiu del Taulí és crear un laboratori de recerca a la ciutat per investigar en el camp d'aquests organoides. A més, en el cas de la fibrosi quística, el centre vol crear un biobanc de tots els pacients perquè quan arribin els nous medicaments es puguin provar amb cadascun d'ells. Per assolir tots aquests objectius, però calen recursos. Ara la Fundació del Parc Taulí compta amb 3 beques, però calculen que faltarien entre 300.000 i 400.000 euros per completar el projecte. La doctora Bosque ha detallat que només el microscopi focal ja té un preu superior als 300.000 euros.
La recerca en el nostre país sempre depèn de beques, ja siguin de l'administració pública, europees, o de com fundacions, com per exemple la Fundació La Caixa, saps? Llavors aquest és on realment hi ha el gran gruix de diners per poder endegar la recerca. Normalment tot el nostre país funciona així, si no tens diners.
L'objectiu de la Nit de la Ciència és visibilitzar la necessitat d'investigar i alhora també recollir fons. Amb aquest doble ànim s'ha organitzat una vetllada a l'auditori de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 amb el mentalista David Baró i la Il·lustre Teatre Ensemble. Començarà a les 8 del vespre i el preu de les entrades va dedicat a la recerca.
La Nit de la Ciència, però, no acaba aquí.
L'Acadèmia de Belles Arts ha programat una xerrada relacionada a aquesta iniciativa solidària. Enguany l'Acadèmia ha programat una xerrada impartida pel doctor per la Universitat de Barcelona dels Estudis d'Art i Humanitats Joan Campàs sobre la relació entre art i neurologia. Ell mateix ha desgranat la tesi de la conferència al programa Al Matí.
El nostre cervell dedica pràcticament el 50% al tema de la visió. Ara bé, sabem que la llum i els colors no existeixen fora de nosaltres. És a dir, l'únic que existeix fora de nosaltres és matèria i energia. Per tant, el món que percebem amb llum i color no és més que una codificació que fa el nostre cervell. I, per tant, hem d'estudiar com aquest cervell codifica per tal d'entendre què percebem, què veiem i com ho veiem. I un aspecte molt, molt, molt important és que dins d'aquesta codificació hi ha un component emocional molt important.
Aquesta no serà l'única activitat, ja que durant tot el mes d'abril s'han organitzat actes a les biblioteques municipals, al Gremi de Fabricants o al Club de Tenis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Caroline del Valle va desaparèixer fa 3 anys a la zona hermètica de Sabadell en estranyes circumstàncies. De moment no hi ha cap pista concloent que determini què va passar la nit del 14 de març del 2015, més enllà que es tracta d'una desaparició forçosa. Ara, una segona versió aportada pel principal sospitós ha permès reobrir el cas. Això sí, amb una data límit, els investigadors tenen 18 mesos per aportar alguna prova que ajudi a resoldre'l. Caroline del Valle tenia només 14 anys en el moment de la seva desaparició.
La nit del 14 de març de 2015, Caroline del Valle i un grup d'amics es trobaven en un descampat de l'Hermètica, on habitualment els joves fan botellón. En un moment donat, els Mossos d'Esquadra s'acosten cap a ells i els joves decideixen sortir corrents. El grup es dispersa i Caroline del Valle s'amaga sota un cotxe, segons la versió portada en un primer moment pel principal sospitós. A partir d'aquí se li perd la pista. Les investigacions dels Mossos d'Esquadra apunten al jove perquè agafa el tren per tornar a Barcelona molt més tard que la resta del grup. Ara bé, segons la mare de la Caroline, les hores no quadren perquè un repetidor situa la seva filla per últim cop a l'estació Sabadell Sud de Rodalia Renfe. Isabel Movilla.
Y llegó a la estación de Sabadell Sud porque había una llamada a las 5:05 de la madrugada que las antenas repetidoras situan a mi hija ahí, ¿vale? Y la calle del paseo del comerç de Sabadell, que está en la misma calle de la estación de Sabadell Sud. Pues las antenas repetidoras la sitúan ahí por la última llamada que hace a una de las niñas que va dentro del tren, ¿vale? Esta niña le cuelga el teléfono, no es a la llamada no es respondida. Y entonces yo creo, mi hipótesis es que llegó a la estación y que vio que no había ninguna niña, la llamaría por teléfono y ahí pues ya le pasó todo.
La falta de pistes fermes van portar l'arxivament policial i judicial del cas en un primer moment. De fet, els Mossos només van realitzar un parell de batudes als entorns del castell de Can Feu i en un solar de la zona hermètica molts mesos després de la desaparició de la noia. Ara les coses han canviat. Movilla creu que tenen una nova oportunitat per fer justícia amb la seva filla i reclama que declarin tots els menors que aquella nit eren a Sabadell amb ella.
Si consta que fue l'último que la vio, hemos pedido que lo vayas a declarar. Hemos pedido declaraciones de muchos niños que no declararon en su día, porque de 20 niños nada más declararon 4 o 5, faltan todavía 15 niños por declarar. Eso hemos pedido que a declarar a los niños más fuertes, ¿vale? Los puntos más fuertes. Hemos pedido declarar a los niños más, a los puntos más fuertes, a las niñas, que son con los que mi hija esta noche estaba y se quedaba a su casa a dormir y todo. Y ahí, ¿no? Y a seguir investigando y a ver qué han hecho los Mossos d'Esquadra durante estos dos años que ha estado el caso parado.
En paral·lel al curs de la investigació, la família de Caroline del Valle es continuarà mobilitzant per tal de mirar d'aconseguir pistes noves. Per això, de cara al diumenge 22 d'abril, s'ha organitzat una manifestació que tindrà com a punt de partida l'estació de Sabadell Sud de Renfe i que seguirà els últims passos que va fer la jove.
Encara en successos, troben mort l'home que fa una setmana va ser detingut per haver matat la seva sogra dins la botiga que regentava al carrer Gràcia, al centre. Ràdio Sabadell ha pogut saber en exclusiva que l'home de 43 anys s'hauria suïcidat a la presó de Brianzú, on es trobava intern des que va passar a disposició judicial. Segons fonts pròximes al cas, l'home no s'hauria presentat al recompte que fa el centre penitenciari cada dia i que s'ha pogut comprovar que el reclús hauria fet servir algun mètode per treure's la vida, tot i que no n'han concretat res més. Els fets van tenir lloc dijous passat en una botiga de perfums del carrer Gràcia. Per causes que encara es desconeixen, l'home va atacar la que era la seva sogra amb una arma blanca. Les ferides van acabar causant la mort de la dona de 72 anys.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
En política, els socialistes demanen un reconeixement històric memorialístic al patrimoni republicà sabadellenc i un recorregut pels punts claus de la República a la ciutat. Volen que es col·loquin plaques descriptives en els llocs emblemàtics i aprofiten la proximitat del Dia de la República el pròxim dissabte per reivindicar el republicanisme federal.
L'actual seu de l'Orquestra Simfònica al carrer Narcís Giral era coneguda com el Cercle Republicà Federal, inaugurat per Pi i Margall el 1887. Se l'anomenava la Catedral del Federalisme Republicà. El primer secretari del PSC a Sabadell i diputat al Parlament de Catalunya, Pol Gibert, lamenta que el 14 d'abril sigui utilitzat pel sector independentista de l'Ajuntament.
Degut a que una moció del ple que, en teoria, per defensar la bandera republicana va ser transaccionada entre els partits de govern, supeditant un cop més els valors republicans al que és l'independentisme. No? I el que lamentem sobretot és que els partits com Guanyem o Lluita pel Canvi, que en teoria són clars defensors dels valors republicans, doncs es veuen sotmesos una vegada més als socis del govern independentistes i van sucumbir davant aquesta tentació de voler-la pactar. I llavors aquest 14 d'abril veurem al balcó de l'Ajuntament ni més ni menys que una estelada i una bandera republicana, cosa que no té res a veure.
Per a Gibert, aquest és un senyal que el procés independentista ho vol abastar tot.
La ruta de l'etapa de Sabadell al Destapa t'enceta avui la seva setena edició amb un catàleg de 21 propostes gastronòmiques creatives. La principal novetat de la iniciativa, que vol promocionar els establiments de restauració de la ciutat, és que s'avança en el calendari més d'un mes respecte a edicions anteriors. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquest canvi de dates persegueix un doble objectiu. D'una banda, facilitar la logística dels establiments participants, que es veien desbordats per l'afluència de comensals en moments puntuals, i de l'altra, es vol animar la ciutadania a tornar a sortir al carrer després de l'hivern. Ho ha apuntat al programa Al Matí el president del Gremi Comarcal d'Hostaleria i de Turisme de Sabadell i el Vallès, Jordi Roca.
Que fos com aquells anuncis que diu ja ha arribat la terrasseta, ja ha arribat el sol, ja podem començar a gaudir de les nostres... I aquesta era la idea, de que fos un moment d'impàs entre que hem tingut la gent doncs, amb la jaqueta, amb la màniga llarga i hem estat a dintre dels locals i encara doncs, volem fer una miqueta doncs, dir hem despertat, arriba la primavera, arriben les flors, arriba l'alegria i volem anar al carrer.
El major nombre d'establiments participants al Destapa es concentren al centre, però també n'hi ha d'altres en altres punts de la ciutat, com l'Avinguda Matadepera o l'Avinguda Barberà. Roca admet que, de cara al futur, els agradaria canviar aquesta distribució.
Ens agradaria molt que tinguéssim doncs, 4 o 5 rutes per tot Sabadell, i ara les 4 o 5 que hi poden haver-hi estan totes al centre. Però no desmereixem res. L'exclusivitat a vegades d'aquests locals allunyats val la pena, per l'originals que han sigut i per lo bé que ho han trobat, doncs de fer una petita excursió i saber què estan fent en aquell lloc.
Com en edicions anteriors, els comensals podran degustar una tapa i una cervesa al preu de 2,50 euros i entraran al sorteig d'un sopar per a dues persones en l'establiment guanyador.
I afegim dos apunts més. Un jutge de Sabadell investiga la comissària del cos policial a la zona metropolitana nord de Barcelona, Cristina Manresa, per l'1 d'octubre.
Segons informacions de l'agència de notícies EFE, el magistrat ha iniciat els tràmits per citar-la a declarar per un delicte de desobediència. També investiga el seu número 2, l'intendent Xavier Creus, tot plegat arran de les declaracions de testimonis i imputats en aquesta causa sobre el paper de la policia catalana l'1 d'octubre.
Un total de 1.300 alumnes sabadellencs de quart d'ESO han fet o faran aquest curs algun dels 6 tallers d'educació financera que ofereix l'Institut d'Estudis Financers.
L'objectiu és que els estudiants adquireixin conceptes bàsics d'economia financera que els seran útils al llarg de la seva vida. Enguany s'ha introduït un taller d'impostos com a novetat, tal com ha explicat el director d'Educació Financera de l'Institut, Jordi Martínez. Són declaracions al programa Al Matí.
Perquè fa els impostos, es fan exemples molt concrets que els serveixen per reflexionar ells en primera persona què és el que farien i per després veure que quines conseqüències té això que ells farien per tota la societat. De fet, aquest taller s'ha fet amb el suport de l'Agència Tributària de Catalunya que ens ha ajudat durant tot l'any no només a fer aquest taller, sinó a més ens ha deixat voluntaris perquè puguin anar a fer aquest taller als centres.
Una desena d'instituts de Sabadell s'han sumat a aquest curs a la iniciativa.
Des del punt de vista del disseny gràfic, com és el logotip de Ràdio Sabadell?
És un logotip que expressa, que està totalment clavat amb el seu sector. Té una tipografia que, si no m'equivoco, és la mateixa que fan servir la senyalètica de les autopistes alemanes. Jo crec que serà un logo que s'aguantarà anys i panys, que això és bo, perquè el que ha de canviar és l'entorn, no la identitat.
Ho diu Martí Saif, director gràfic i director d'art de Cèl·lula Acció Creativa, una agència de dissenyadors fundada a Sabadell l'any 93, per tant, ara fa just 25 anys.
Saif ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell quines són les característiques de l'empresa.
Jo crec que una de les coses que ens caracteritza és que ens prenem molt en sèrio la nostra feina, que utilitzem la creativitat d'una manera que serveixi a la gent o a les institucions per comunicar millor amb el seu públic i intentem donar valor a les empreses a través de la seva imatge i que la gent els reconegui.
Han treballat per diferents tipus de clients, fundacions, empreses culturals, també per a l'administració, i tot plegat els ha donat estabilitat econòmica. Les seves tasques passen per pensar com funcionen les coses, que la gent les entengui, aplicar una mirada des d'un enfocament estètic, fer-ho agradable a la vista i que el resultat comuniqui bé.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Respira. Viu al punt més alt de Sabadell. El proper 5 de maig obrim les portes de la nova i exclusiva zona residencial de Sabadell. Nou Can Gambós. 16 cases unifamiliars des de 225 metres quadrats amb jardí i piscina privada, al costat de Sant Quirze i connectades amb la C58. Truca'ns al 934 05 0101 o apunta't a www.nyn.es. Vine a visitar la casa mostra en Roda Gimonet 180. Nou Can Gambós. Molt més que un lloc per viure. Un lloc per gaudir de la vida.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la 8ª temporada de Parlem d'òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos la informació més destacada del dia i avui comencem amb un succés perquè un camió desfrenat ha atropellat 7 persones al carrer Aragó de Barcelona.
Els ferits són 5 vianants, el conductor d'una motocicleta i també el conductor del vehicle. Tots els ferits són lleus. El sinistre ha passat a 6:15 de la tarda quan, per causes que es desconeixen, el camió ha perdut els frens quan estava estacionat i s'ha precipitat fins a un arbre de la vorera. La investigació descarta que fos intencionat i apunta cap a un incident.
Roger Torrent ajorna el ple d'investidura de Jordi Sánchez.
El president del Parlament ha suspès el ple convocat per demà després que el jutge Pablo Llarena ha negat el permís d'assistència de Jordi Sánchez. Per demà hi ha convocada una mesa extraordinària perquè la cambra es querelli contra el magistrat del Suprem.
I la justícia escocesa també posposa la vista sobre l'euroordre de l'exconsellera Clara Ponsatí.
El tribunal convoca noves vistes preliminars el 15 de maig i el 5 de juliol i l'extradició el 30 de juliol. L'advocat de Ponsatí, Amer Anwar, ha denunciat que l'ordre és un intent de repressió política.
I a Bèlgica, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig tornaran a comparèixer davant del jutge el 18 d'abril.
Els consellers cessats acudiran al tribunal de la Cambra d'Haut Conseil per les euroordres contra ells que els demanen extradició. Actualment es troben en llibertat sota mesures cautelars.
I ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Una elongació al bessó podria deixar fora de combat el defensa central del Sabadell, Aleix Coc, de cara al partit d'aquest diumenge contra el Villarreal B. El tarragoní es farà demà més proves per veure si finalment pot jugar o no aquesta jornada.
Coc va acabar amb molèsties al partit del Camp de l'Ebro i de moment no ha pogut entrenar al mateix ritme que la resta de companys. Precisament la seva parella, Aleix de la defensa, Miguel González, ha parlat avui del partit de diumenge contra el filial Groguet. El capità del Sabadell admet que la zona baixa s'ha comprimit bastant, tot i que segueix confiant cegament en el rendiment i el treball de l'equip.
Que s'ha comprimit tot una mica, doncs sí, sí, la veritat és que sí. Però bueno, això en principi hem de pensar en nosaltres i continuar treballant com estem treballant i bueno, potser cuidar alguns detalls, però res més de lo normal.
Queden 5 jornades i els arlequinats tenen 5 punts de marge respecte a la zona calenta. Els de Toni Saligrat necessiten 3 o 4 punts més per segellar definitivament la permanència a la categoria. La cita, aquest duel entre el Sabadell i el Villarreal B, serà diumenge a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta i, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
Encara en futbol, el Sabadell juvenil esgotarà aquest dissabte les últimes opcions de permanència a la Lliga Nacional. Els arlequinats reben a Olímpia a l'Atlètic Segre.
Un equip que està complicant-se la vida i que vindrà necessitat a Olímpia. Un factor que els de Dani Leoncio volen aprofitar per sumar els 3 punts i seguir apurant les opcions de permanència a una categoria que sembla pràcticament insalvable. La cita entre el Sabadell i l'Atlètic Segre serà dissabte a les 6 de la tarda.
I precisament a la Lliga Nacional vol retornar el Mercantil. L'equip graciang es posa el dia aquest vespre a la preferent juvenil rebent el Martorell.
Els del Baix Llobregat han reaccionat a les últimes jornades i s'han instal·lat a la zona mitja de la classificació. Arriben amb bona dinàmica i no serà un rival fàcil pel Mercantil. El conjunt de Dani Fernández vol la victòria per obrir una escletxa de 3 punts amb l'Andorra en la lluita que mantenen els dos equips per assolir l'ascens a la Lliga Nacional. Aquest partit entre el Mercantil i el Martorell començarà d'aquí a una mitja hora, aproximadament a les 8.
Marina García està molt contenta i satisfeta després d'haver-se assegurat el bitllet per l'Europeu de Natació de Glasgow d'aquest estiu. La barcelonina del Natació Sabadell ha passat per l'Hotel Suís per valorar la seva actuació a l'Open d'Espanya de Màlaga, que va acabar ahir.
I comencem amb una notícia que acabem de conèixer, Karen, just abans de baixar el directe, per dir que tant Marina García com Judit Ignacio com Marc Sánchez han estat els tres escollits pel seleccionador espanyol de natació, pel Albert Ovella, per ser a la cita de Glasgow d'aquest estiu. Per tant, seran els tres representants del Club Natació Sabadell en aquest europeu. Marina García només competirà a la prova dels 200 braça. Estava pendent de saber si també podia fer la prova dels 50 i 100 braça. Finalment, només participarà als 200 braça, mentre que Judit Ignacio i Marc Sánchez formaran part dels equips de relleus. Judit Ignacio participarà als 4x100 femenins, mentre que la Marc Sánchez participarà als 4x200 lliures masculins. Amb la qual cosa, tres sabadellencs estaran aquest estiu a l'Europeu de Glasgow.
I no sortim de l'aigua, ja que l'equip femení de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell juga aquest vespre al segon amistós d'aquesta setmana.
Després de jugar dimarts contra l'Olympiacos grec, les waterpolistes de David Palma s'enfronten a les 8 del vespre a la selecció xinesa femenina a Canlong. Un partit que serà molt positiu per seguir polint detalls de cara a la final a 4 de la Champions, que arribarà el pròxim cap de setmana. Abans, aquest dissabte a la tarda, les sabadellenques visitaran el Mediterrani en una nova jornada de Lliga.
El Sabadell Rugby Club rep el Mataró en un partit històric per l'entitat local. Els de Fran González aconseguiran classificar-se pel play-off al títol de Primera Catalana en cas de superar dissabte el conjunt maresmenc.
Els sabadellencs són quarts i ocupen l'última posició que dona dret a jugar aquestes eliminatòries pel títol. La igualtat existent a la Primera Catalana fa que els de Fran González puguin quedar-se fora en cas de derrota o bé optar a la segona posició. Josu Quintana i Rich Anzac han passat aquest migdia pels estudis de Ràdio Sabadell a l'Hotel Suís per explicar com s'està vivint a l'equip aquesta setmana. El capità de la plantilla, Josu Quintana, afirma que són ambiciosos i que faran tot el possible per acabar segons i tenir el factor camp a favor a la primera eliminatòria.
La mejor situación sería nosotros ganar con punto bonus, porque en rugby no es como en otros deportes que si ganas los puntos son cerrados, hay un bonus ofensivo y un bonus defensivo. Si tú ganas por más de 3 ensayos al rival, te llevas 5 puntos. Entonces nosotros lo que queremos es sacar 5 puntos y que el segundo, que es el Granollers, que pinche, y entonces nosotros quedaríamos segundos.
El Mataró és un bon equip que ha estat lluitant fins la passada jornada per aquestes posicions i que, per tant, no ho posarà gens fàcil. Aquest duel històric de la Primera Catalana de rugby entre els sabadellencs i els maresmencs es jugarà dissabte a les 6 al Municipal Roureda.
L'Oar Gràcia Femení espera recuperar jugadores abans de l'inici de la Copa Catalana d'Handbol el pròxim cap de setmana. Les sabadellenques coneixeran dilluns que ve el primer rival en aquesta competició, que tradicionalment sempre ha portat bons records al conjunt verd i blanc.
Sense anar més lluny, l'Oar és el vigent finalista de la competició. Amb tot, aquest any les sabadellenques no es marquen cap objectiu concret. Les moltes lesions que han patit en aquest tram final de temporada fa que el rendiment de l'equip de Xavi Font sigui una incògnita. El tècnic verd i blanc explica quin és el veritable repte en aquesta competició.
L'objectiu primordial serà començar a fer cosetes per l'any que ve, veure quines jugadors del segon equip es poden integrar o podem començar a comptar amb elles amb certa regularitat.
Una Copa Catalana d'Handbol Femenina que permetrà pujar al primer equip a jugadores joves que poden fer el salt a la primera plantilla la pròxima temporada.
La cursa del Rodal se celebra aquest diumenge a Sabadell. És la setena edició d'una prova que enguany pot veure modificat el seu recorregut. La pluja dels últims dies ha deixat impracticable algun dels trams del circuit i l'organització valora algun canvi. En tot cas, la previsió del temps indica que aquest cap de setmana no plourà i, per tant, la decisió encara no està presa.
Si finalment el temps acompanya, el recorregut serà el dels darrers anys i els corredors hauran de completar 15.300 metres dels quals consta la cursa. Tot i això, Àngel Vinyeta, membre de l'organització de la cursa del Rodal, avisa que els corredors trobaran un terreny malmès i que els complicarà la cursa.
Ja el recorregut d'aquests 15.300 metres, que val la pena saber que són íntegres pel terme municipal de Sabadell, vol dir que el Rodal nostre, déu-n'hi-do el quilometratge amb el que es pot fer, és una volta circular, i el que segur que es trobaran és molt més fang del que han estat entrenant tothom aquests darrers mesos. El circuit realment estarà enfangat perquè, com diem, aquestes últimes pluges han enfangat el circuit bastant.
Avui dia els inscrits ja superen els 200 i l'organització espera arribar als 300. Fins demà, inscripcions obertes a través d'internet i diumenge a partir de les 9 del matí, una hora abans de l'inici de la competició, també es podrà inscriure aquell qui ho vulgui. La sortida serà des de la pista d'atletisme Josep Molins.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 12 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Entre altres coses, d'aquí una estona, la crònica del que hagi donat de si la nit de la ciència, que comença a les 8 i està dedicada a recaptar fons per la investigació de les malalties minoritàries. Tornem demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.